Què tal? Molt bona tarda. Salutacions cordials. Ja fa uns quants dies que va finalitzar l'edició d'aquest 2015 de la Titan Desert i, com saben, la Titan Desert va tenir representació sitgetana. Avui en aquesta taula ens hauria agradat tenir més presència dels participants d'aquesta última edició de la Titan Desert, però, en fi, ens hem quedat amb un. Curiosament, el Didac Rodríguez ha estat el millor classificat de tots els participants sitgetans en aquesta última edició de la Titan Desert. Perquè se'n facin una idea, a part del Didac Rodríguez, també hi van competir el Toni Bosch, el Julio Asensio i el David Domínguez, que, com saben, van quedar tercers classificats de la categoria Ambassador, i també en Joan Montaner i la Mònica Minguet, que van participar en la categoria de duo mixta. Per tant, molta representació sitgetana, i avui en aquesta taula, com dèiem, saludem en Didac Rodríguez. Didac, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Millor temps dels sitgetans?
Sí.
Home, això sempre...
Home, sempre ajuda una mica...
Satisfà, no?
Sí.
És el primer cop que participes a la Titan?
Sí, és la primera vegada que vaig i és el primer cop que he participat en una prova així tan dura com aquesta.
Ara, quan entràvem aquí als estudis, li preguntava al Didac, clar, com estàs? Un s'acaba de recuperar?
Bueno, la veritat és que he tornat bastant bé.
Perquè va acabar el dia 2, la prova.
Va acabar el dia 2 i sí, la veritat és que acabes cansat, però no he notat un gran esgotament físic. Sí que és cert que a poc a poc durant els dies va sortint, tens son, acabes dormint més, però bueno, jo de fet vam tornar un diumenge i el dilluns estava entrenant una altra vegada, o sigui, no he patit gas.
No vas acabar fins als nassos de bicicleta?
No vaig acabar esgotat, i no només això, sinó que ens recomanen no parar, o sigui, no frenar de cop, per tant he estat entrenant. I tant és així que les bicis tenien que haver tornat ja ahir o avui. Avui he trucat perquè jo demà vull sortir en bici, o sigui, tinc mono de bici.
Tens mono.
Continuo tenint mono de bici, sí.
És el primer cop que participes, com diem, en aquesta Titan Desert. Què et va motivar a participar-hi, Didac?
Bueno, la veritat és que vas fent curses per aquí, en el nostre entorn, més dures o més suaus, fins que arriba un moment que et planteges que vols fer alguna cosa més, doncs,
més heavy,
més heavy, no? I amb una atracció com és la Titan. Per tant, a l'octubre em vaig plantejar d'anar-hi, i a partir d'aquí doncs em vaig començar a entrenar i a preparar-me per fer la prova tal com me l'explicaven, perquè considerava que era una prova molt, molt, molt forta.
Considerada una de les més dures de BTT, aquesta Titan Desert. Ara ens deia el Didac, sí, jo he patit, però també m'ho he passat molt bé.
Sí, jo la veritat és que m'he divertit molt.
Si posem la balança, Didac, el grau de patiment i el grau de diversió, bueno, s'equilibra, o qualsevol aquí?
Jo m'he divertit un 70% i he patit un 30%.
Caram, això està molt bé.
A vegades pot ser al revés. També he tingut molta sort. No he tingut cap lesió, no m'he caigut, i no he tingut ferides, sobretot llagues. Les llagues allà són molt importants. Això pot fer que abandonis el segon o tercer dia.
Clar, sí que és cert el que dius, no? Que aquí hi ha un component sort que també cal tenir sempre molt, molt en compte, no?
Sí, sí.
Qualsevol lesió, qualsevol, bueno, contratemps en forma d'avaria mecànica, clar.
La lesió, jo de fet el dia de... Jo vaig tenir una avaria mecànica bastant greu, que va ser un dels dies del dia de l'orientació, exactament, i vaig tancar el canvi. Vaig estar 80 quilòmetres amb el canvi trencat, només podia tocar 3 marxes.
Mare Déu.
I amb 3 marxes vaig arribar. O sigui, aquí sí que em vaig posar una mica nerviós al començament, quan veia que això perillava al finalitzar aquell dia la carrera i tota la cursa, perquè si abandones no pots continuar.
Sorprès a tu mateix, en certa manera, Didac?
Sí, la veritat és que sí, per mi ha sigut una gran sorpresa, perquè jo anava amb molta, molta por, m'he entrenat moltíssim, i clar, quan vaig arribar allà el primer dia estava totalment col·lapsat, no sabia quin ritme agafar, quin no agafar. La cursa ja és molt diferent a la que estem acostumats aquí. Allò és una cursa de BTT, però aplicada a gent de carretera, o sigui, allà no pulles ni baixes, salvo dos o tres pullades que vam fer i la zona de dunes, sinó que és tot molt pla, amb molta pedra i molt rodador. La gent que fa bici de carretera són els grans professionals d'allà, i seguir-los al ritme és molt heavy. Uh-huh. I després l'experiència és un grau. L'experiència ja et marca tot.
Clar,
a sortir el primer, no tenir que adelantar tanta gent, és molt important.
Uh-huh. Clar, hi ha participants que porten unes quantes Titans a les seves esquenes, és evident, i aquest puntet d'experiència, aquest grau d'experiència sempre ajuda, suposo.
Home, ajuda molt, ajuda molt al moment de la sortida. Després els grups en els que van, clar, són gent, hi ha molt professional, de fet gent que ha guanyat campions del món, uh-huh, atletes, gent que ha guanyat moltíssimes coses i que van amb equips, i els roden junts, igual que una cursa de carretera. Clar, tu et trobes perdut allà. Jo no he agafat mai una bici de carretera, és que no m'agrada, jo sempre faig BTT i m'agrada pujar per poder baixar. Sí, el meu objectiu sempre és baixar, a mi m'encanta baixar. Uh-huh. Per tant, m'esforço pujant per poder baixar, i allà et dones compte que no, allò és molt rodador, és molt dur, però és molt rodador, amb unes velocitats increïbles que jo aquí no havia agafat.
Parlant de professionals, ara ens ho comentava el Didac, és com aquell que diu, notícia de darrera hora, no? L'organització ha decidit sancionar, expulsant de la Titan Desert, per tant no hi podran participar, els corredors Òscar Pereiro i Juan Pedro Trujillo.
Sí, sí, efectivament.
Clar, tot això ha vingut perquè jo li he dit al Didac, has fet el 251, i m'ha dit, no, 249. Dic, caram, què ha passat aquí? Doncs ve d'aquí.
Bueno, han eliminat aquests dos corredors perquè presumiblement van fer trampes a l'últim dia. Van sortir, doncs, no en el grup, sinó van sortir sols, i no se sap si van sortir abans o després. O sigui, tu pots sortir, una vegada que tu surts, tu pots escollir el camí que et doni la gana fins a arribar als punts de control. Uh-huh. Però s'ha d'assegurar l'organització que tots sortim junts. Aquests nois deien, no, és que nosaltres hem sortit i hem agafat un altre camí, d'acord, però no podem assegurar que hagin sortit amb nosaltres.
D'acord.
I ells presumiblement no van sortir amb nosaltres. De fet, al final ho han corroborat i ells mateixos en algun medi de comunicació ho han dit.
Han reconegut que sí.
Han reconegut que no van sortir. Uh-huh. Que no van sortir. Van agafar en el primer punt de control un avantatge de 5 minuts. Amb un d'ells no els hi va servir de res, però a l'altre sí.
Et sorprèn?
Home, sí, em sorprèn molt, perquè un és un guanyador del Tour.
Per això mateix,
sí, són,
no?
Són gent professionals que viuen de la bicicleta, i que la veritat és que al marge de que puguin no tenir raó, tot això ve motivat per el dia de la cursa d'orientació, que va haver-hi una equivocació en un punt de control, i tothom s'equivoca. Dels 600 participants, doncs un 98% van passar per aquest punt de control. Ells no, ells van decidir que no.
Això de les trampes és allò que tard o d'hora sempre t'acaben enxampant. I els fets ens podem remetre, i més quan parlem del món del ciclisme, que al cap d'uns anys hem sabut històries increïbles d'autèntics herois, d'autèntics mites, que de cop i volta, patapam, et cauen els peus.
Sí, la veritat és que et sorprèn, però bueno, és un món que és així. Jo la veritat és que no el conec massa. Uh-huh. Amb BTT no he viscut mai aquests temes, i tampoc havia participat en una cursa amb gent tan important al costat, clar, perquè hi havia molt professionals. O sigui, sembla que són 150-160 èlites. Els èlites són o han sigut professionals, o sigui, han viscut de la bici.
Saben de què va la història.
Saben de què va, perfectament.
No és com, per exemple, el teu cas, que tu anaves una miqueta a veure què passa.
Jo no tenia ni idea, ni idea.
Vull dir, expectatives, no sé, dir-la.
No, la meva expectativa era acabar la cursa.
Acabar. Correcte.
O sigui, només acabar-la i ser finisher, només volia fer això. Uh-huh. El temps no m'importava ni la posició. Sí que és cert que et trobes còmodo, vas rodant, els primers dies doncs vas despistat i poc a poc vas agafant ritme. Jo he anat de menys a més. O sigui, els primers dies, entre que anava molt espantat i no sabia com col·locar-me, doncs, bueno, em costava rodar. I sí que és cert que a poc a poc, doncs, agafava, ja els agafava la roda, sabia entrar en els grups, bueno, i vas aprenent. I a partir del tercer dia vaig començar a apretar una mica més.
Uh-huh. Comencem pel final. Quina sensació tens quan creues la línia d'arribada del darrer dia de la cursa?
Bueno, és un moment màgic. O sigui, la veritat és que és inexplicable, perquè allà culmines moltíssimes coses, però sobretot a l'esforç i la dedicació que has tingut durant molts mesos, no? I te'n recordes, doncs, de tothom que t'ha ajudat i que ha participat amb tu i que t'ha seguit, i bueno, és un moment, per mi va ser un moment màgic dels pocs que he tingut en la meva vida.
És això que dius, no? Que pel cap
et passen
infinitat de gent, sí, sí, que t'ha ajudat, que està al teu costat, moments d'entrenament.
Són flashos molt ràpids, però és una sensació, o sigui, estàs pletòric.
En aquell moment, Tanès, si estàs cansat, si les cames et fan figues, si un no té el cos com l'ha de tenir.
Exactament, és que en aquell moment tu estàs tan pletòric que t'oblides del teu cos. En el meu cas vaig arribar molt bé, però gent que va arribar molt malament també. En el moment que arriben a la meta s'obliden de tot.
Clar, ja ha dit que deus haver de tot.
De tot, ja de tot. De tot. Hi ha de tot allà.
Des dels professionals que comentàvem ara fa uns momentets, fins a la gent més modesta, els que, com tu, doncs, tenien l'objectiu de ser finisher. Clar, allà es barreja tot.
Sí, allà,
això és com una marató, una mitja marató, no?
Hi ha gent de tots els nivells. Sí que és cert que hi ha un mínim, o sigui, tothom té un mínim per arribar allà. No va qualsevol que no hagi entrenat i que no sàpiga el que és una bicicleta
està clar.
Però hi ha de tot, gent, doncs, molt professional, gent que han sigut i ara no ho són, però que també estan molt preparats, i gent, doncs, com jo, que no, que només ho fem com a hobby. I després veus casos, home, doncs, complicats, casos que de gent que, doncs, que ha intentat i o han tingut que abandonar o han tingut un problema. I bueno, emotivament també carrega això, perquè els veus plorant, bueno, és molt dur, és molt dur.
Clar, el que deus veure allà en aquests 6 dies,
home, és una convivència tan...
Sí, una convivència, no? Allà són tan... moltes hores al damunt d'una bicicleta, moltes hores...
Bueno, a mi m'havien dit, diu, escolta, més que portaràs tantes hores a la bicicleta, que la part mental serà molt important. A mi la part mental no he patit gens, perquè jo havia entrenat aquí 8-9 hores, jo m'havia anat a Montserrat i tornar amb el Toni Boix,
sí.
I el dia següent repetir i anar-me l'altre dia a Santes Creus i tornar, 8-9 hores també, i això ho he fet sol, o sigui, algun dia amb el Toni i molts dies ho he fet sol. És més dur això, estar aquí sol 8-9 hores, allà sempre tens 600 tios o dones que estàs envoltant de persones sempre, i té, i inclús en la cursa hi ha molts moments divertits, o sigui, no estàs sol en cap moment, i la convivència, clar, és excepcional.
Tenies més por, entre cometes, del bloqueig mental que no del bloqueig físic?
No, tenia més por del bloqueig físic.
Del bloqueig físic.
Jo tenia... Sí.
Sí, que en un moment determinat el teu cos digués, Didac, sí, fins aquí.
A mi la part mental no em preocupava gens, perquè, bueno, no, havia entrenat molt i estar 8 o 9 hores sobre una bici no em preocupava gens.
És a dir, en aquest sentit, i valgui la redundància, anaves mentalitzat.
Sí, anava molt mentalitzat, el que passa que sí, tenia por del problema, de la part física, clar. La part física, sobretot, perquè... Jo he tingut un entrenador, doncs, que m'ha portat durant uns mesos i m'ha preparat això, però al final dubtes de que puguis arribar bé, de que et falti, que arribis passat de forma, i jo tenia molta por que això no recuperés d'un dia per un altre. O sigui, jo havia entrenat molt 2-3 dies seguits, però 6 dies no ho havia fet, per tant, clar, dic, bueno, el segon dia aguanto, el tercer què passarà? I després, sobretot, doncs, alguna incidència tant en part mecànica o que el tot propi cos, doncs, allà hi havia molta gent amb llagues importants.
Una bestiesa, però quants cops pots arribar a punxar?
Bueno, jo no he punxat.
No has punxat?
Jo no he punxat.
Carai.
Abans es punxava
molt.
Vull
dir, perquè és... Tens moltes possibilitats de punxar.
Tens moltíssimes possibilitats, el que passa que les bicis han canviat molt.
Ja.
Portàvem, les rodes que portem són reforçades amb Kevlar, o sigui, el que és la coberta,
sí.
Ja t'ho recomanen les pròpies marques. Nosaltres portem tubles, o sigui, no és que no hagi punxat, és possible que hagi punxat. El que passa que quan punxes hi ha un líquid intern que surt i et tapa la punxada. Vale?
Caram.
salvo que no portis... els que punxaven més són els que portaven càmera. O sigui, quan punxes amb una càmera dins sí que has de canviar. I quan punxes una vegada, punxes moltes més. Però amb tubles la veritat és que si el líquid no el vas perdent o no talles la coberta, no punxes. Jo no he punxat cap vegada. Sí que és cert que perdia pressions al llarg del dia, això vol dir que havia tingut punxades, però que el líquid ho havia taponat, però arribava perfectament.
Fem marxa enrere. És a dir, el dia que tu decideixes participar a la Titan Desert, clar, aquí intervenen molts factors. El factor físic, evidentment, el factor mental, ja n'hem parlat una miqueta. Has de tenir una bona bicicleta. Has de tenir diners.
Sí, sí, està també. Clar. Està clar. Has de comptar amb tot això, perquè no només és decidir anar-hi. O sigui, si no
clar,
tens
és tenir les possibilitats.
Has de tenir aquestes possibilitats. Vull dir,
el tema econòmic en algun moment
és una cursa
ha
cara.
Estat un fre...
No,
com es gestiona, evidentment?
Bueno,
a no ser que algú tingui doncs, una butxaca molt àmplia i evidentment doncs, s'ho pugui permetre, però...
Al moment que decideixes tu ja s'alces el pressupost. O sigui, una Titan val 3.000 euros.
3.000 euros,
sí.
Val.
Per tant, si decideixes anar-hi, has de comptar amb això. Clar, és com quan decideixes anar de vacances.
Dintre d'aquests 3.000 euros ja comptes el viatge...
Dintre d'aquests 3.000 euros, entre l'inscripció, viatge... La part, l'assistència mecànica i el fisioterapeuta.
D'acord.
Això és molt important.
Molt.
Sí, això, aquest és el
pack,
que val la Titan Desert. A partir d'aquí, doncs, la resta és el que et puguis gastar tu en manteniment de bicicleta o si no tens una bicicleta. La bicicleta ha d'haver-hi un mínim de bicicleta. O sigui, no pots anar amb qualsevol tipus de bicicleta, encara que et sorprens perquè hi ha gent a vegades que veus cada bicicleta que dius aquest tio no arriba.
No arriba ni boig.
I arriben, eh? I arriben.
Sí, sí. En el teu cas, la bicicleta és la que tu fas servir sempre? O...
El meu cas és la bicicleta que faig servir sempre. Sí que és cert que jo utilitzo una doble suspensió aquí perquè m'agrada baixar, però la pots aplicar perfectament allà. Una bicicleta de carbono, doncs amb doble suspensió.
Has anat perfecta.
He anat perfecta, sí, perfecta.
La teva companya no t'ha fallat.
No. De fet, salvo el dia que vaig trencar el canvi perquè vaig tenir una revolcada a la sorra, a les dunes, i es va omplir de sorra el canvi i se'm va quedar clavat.
No passa, vas caure molt, Didac? Vas estar molt al terra?
No, jo no vaig tenir cap caiguda salvo a les dunes,
sí?
Però les dunes era inevitable. O sigui, tu ja provocaves la caiguda perquè intentaves baixar o surfejar amb la bici i acabaves revolcat, però la resta no vaig tenir cap caiguda. És molt pla, és difícil de caure.
A partir d'aquí, vull dir, tenim tots els elements, tenim la bicicleta, tenim els diners, tenim evidentment una certa preparació. Quants mesos, Didac, has estat?
Jo vaig
més
començar
o menys,
a entrenar. Digues
a l'octubre, no?
Sí, a l'octubre vaig decidir anar-hi i vaig començar a entrenar ja en aquell moment.
En aquell moment.
Sí, en aquell moment vaig començar a entrenar amb un ritme més suau, però vaig començar a entrenar. A partir d'aquí doncs, vaig anar apretant i sí que és cert que vaig demanar ajuda doncs, a un entrenador personal perquè no sabia com entrenar. O sigui, jo m'he entrenat doncs, per fer curses per aquí o per anar a un bon ritme. Però com que no sabia què em trobaria vaig requerir amb un entrenador personal que ell m'ha portat durant uns mesos.
Feta la preparació, arribeu allà i el que et trobes, el que veus o el que veieu en aquest cas, perquè anaves amb el Toni,
bueno,
què penses? En algun moment penses...
Jo quan vaig arribar allà vaig veure...
Foto aquí?
No,
o no?
La veritat és que vas tan animat i l'excitació és tan gran que...
Què arribes, un dia abans? O...
Aquest any s'ha arribat un dia abans.
Un dia abans.
Un dia abans perquè sí que és cert que l'any passat arribaven, a vegades s'arriba molt tard, hi ha molts preparatius i clar, a les 8 del matí del dia següent ja has d'arrencar. I és bastant... Hi ha un lío impressionant. Nosaltres no vam arribar un dia abans i bueno, doncs, tens un dia de preparació a l'hotel, hi ha un hotel, els llocs que estàs són impressionants, o sigui, el muntatge és increïble. Jo quan vaig arribar li vaig dir, anava amb el Toni i dic, tio, això és el Port Aventura. Sí, el que munten allà és algo increïble, algo increïble. I munten uns campaments, en aquest cas el primer dia adossat a un hotel, però increïble. O sigui, jaimes molt ben muntades, un espai, un restaurant increïble per 500 persones que en cap moment et queda sense lloc.
És a dir, l'organització està allò...
L'organització és impressionant, jo no havia vist mai alguna cosa així. Uh-huh. A més, itinerant, vull dir, tu pensa que cada dia estàs a un lloc diferent i ells reprodueixen el mateix cada dia. Ja està muntat, perquè no donaria temps a muntar-ho, però ells ho reprodueixen. Uh-huh. I tu et trobes sempre les mateixes condicions cada dia. Excepte dos dies que tens una etapa marató, que tu no pots... o sigui, aquell dia no dorms amb una jaima comú i no tens possibilitat ni tenir ajuda mecànica ni fisioterapeuta. Són 48 hores que estàs sol.
D'acord. Clar, quan un ha de descansar o dormir en una jaima... Es descansa, suposo que no, el descans mai és suficient. O costa conciliar el son, suposo.
Bueno, al final et donen uns quants consells.
Clar, abans entenc marxar... que el descans d'Ida que és important, no? Vull dir, aquestes hores que el teu cos ha de descansar entre etapa i etapa és superimportant.
El més important és la recuperació.
Ah, això mateix.
La recuperació. Per tant, sí que és cert que abans d'arrencar d'aquí doncs, et van donant consells. Hi ha una part de complementació alimentària que ajuda molt i que l'has de fer també, o sigui, a part de menjar molt bé allà, doncs hi ha una complementació per recuperar doncs, fibres trencades, moltíssimes coses, i després has de descansar molt allà, o sigui, és que no tens res a fer des de que arribes de l'etapa fins al dia següent que recuperar-te. Les jaimes són molt còmodes, et posen uns matalassos, o sigui, per això et dèiem per aventura, està tot molt ben muntat, o sigui, tu tens el teu matalàs, cada jaima és de tres, i cadascú té el seu matalàs amb el seu llençol, la seva tovallola, el seu sabó, o sigui, està perfecte. Sí que és cert que el matalàs està a terra, però està
però,
increïble.
Clar, no deixarà de ser un matalàs, evidentment.
Sí, és un matalàs. I després algun consell doncs, que et donen, jo per exemple... Doncs,
en el teu cas tu descansaves bé?
Jo sí, jo descansava perfectament com un nen petit. Jo dormo molt bé habitualment i tenia por de no fer-ho, i em van recomanar doncs, mitja hora abans una dormidina i uns taps a les oïdes.
Clar, és que diuen que quan un està tan cansat, fins i tot és complicat conciliar
doncs,
el son.
Jo el que feia era una dormidina, abans no ho havia fet mai, abans de mitja hora abans d'anar a dormir.
Taps a les orelles? Per
I uns taps
especial?
A les orelles, perquè clar, les jaimes són, estan...
Una costat de l'altra, suposo.
Una costat de l'altra, sí, sí. Hi ha moltíssima gent, per tant, doncs, entre que un se'n va a dormir més tard, xarra, o un altre que ronqui, doncs els taps eren, sí. A mi em van ajudar molt.
Fantàstic, sí, fantàstic. Sí. Tema alimentació. Què es menja, què es pot menjar, què va bé menjar, Didac, en el teu cas?
Bueno, l'alimentació allà que et donen està molt ben preparada, sobretot hi ha molts carbohidrats i proteïna, és molta fruita. Tens pasta i arrossos de molts tipus i després tens carns per la proteïna. Fruita i pastissets, molt hidrat. Jo ho compensava després doncs, amb una aportació que vaig portar alimentària ja d'aquí, com els batuts o recuperadors, sobretot. Però menges perfectament allà.
O sigui, d'acord, està tot... és a dir, no és un problema.
No, el tema, tot el contrari, està, el molt ben, està molt ben fet.
Perfecte. Què porta una a la motxilla durant la cursa?
Doncs a la motxilla, bàsicament portes... Estàs obligat a sortir amb 3 litres d'aigua, sí? Si no, no pots arrencar. Després una manta tèrmica d'aquestes tipus d'ambulància, això és obligatori, i a partir d'aquí doncs, portes l'alimentació del dia, les barrites energètiques, sí. O si fas algun entrepà a l'hora d'esmorzar o pernil, a vegades portem el pernil, i poca cosa
i
més,
poca
jo,
cosa
jo,
més.
Jo portava sobretot el tema alimentari, tota la complementació, pastilles, doncs, potassi, magnesi, tot el que et fa falta, aigua i les barrites amb l'aigua. Després sí que és cert que a la bici portes doncs, una càmera i alguna eina necessària per si quedes tirat.
Primer dia. Surs. Quantes hores et tires el primer dia?
Bueno, el primer dia va ser molt dur.
Perquè clar, suposo que el primer dia és important. El com acabes, no? El fet de pensar, hosti, encara me'n queden 5.
Sí, la veritat és que no mires tant el temps sinó la distància que et queda i els perfils. El primer dia...
De quants quilòmetres estem parlant, Didac?
El primer dia van ser 115 i uns 2.600 metres de desnivell.
Desnivell.
Sí. Et donaven 10 hores per fer-la. Sí que és cert que va ser el dia més dur. O sigui, va ser quan puges a l'Atlas i hi ha un gran desnivell i va ser el dia més complicat. També va ser un dels dies que va haver-hi més baixada, o sigui, on jo m'ho vaig passar millor. Uh-huh. Jo m'agrada baixar i baixo
sí,
millor
sí.
Que pujo. I et donen aproximadament unes 10 hores. Sí que és cert que doncs, el primer dia entre que vas molt tens, et vas cansant molt, comences a mirar ja el que et queda, el que no et queda... vam passar per uns llocs, unes rieres entre uns acantilats espectaculars però amb molta pedra, vull dir, es va fer dur. Bueno, va ser el dia que uns 200 participants no van entrar en temps i van ampliar el temps, dues hores.
Déu-n'hi-do.
Si no es quedava molta gent fora.
El com et va el primer dia és una miqueta... preparació dels propers?
Sí, el primer dia, clar, a partir d'aquí et marca tot. Si tu saps com has anat, si has anat al límit o no... I que...
Abans em deies, ostres, tenia aquell cert amor de dir, ostres, no sé, haig d'arrencar fort, tema de dosificar-se...
El primer dia vas a acabar l'etapa com sigui.
Com sigui.
Com sigui, i tu et vas donar compte de com estàs. Després sí que sé que el segon dia va ser un dia més light, bueno, van ser 115 quilòmetres també, però més pla, molt ràpid, es va fer una mitja 24 com a i picos, jo, en el meu cas, per exemple, jo això no ho he fet en la meva vida aquí, i va ser més el segon dia quan em vaig, o sigui, quan vaig arribar al segon dia, va ser quan em vaig donar compte de com estava, perquè el primer dia no tenia referències, o sigui, jo per mi havia sigut una etapa dura i no sabia com sortiria el dia següent, si m'havia recuperat les cames o no. Sí que és cert que a partir del segon dia, quan vaig arribar, vaig pensar, bueno, començo a estar bé, i el tercer dia doncs ja comences a agafar el teu ritme, ja li pes la por.
La pitjor etapa?
La pitjor etapa, doncs home, no tinc...
Si és que hi ha un pitjor, evidentment.
No tinc cap...
No tens cap...
No tinc cap especial per mi, honestament. Per mi la pitjor seria, entre totes, la primera, però no és perquè m'ho passés
malament.
Uh-huh. Sinó perquè vas amb molta por...
La incertesa, bàsicament...
Exactament, sí, tota la incertesa, però sí. No... Hi ha gent que, per exemple, que l'etapa marató... que a través del desert i no tens, o sigui, no està controlada ni guiada, tu et donen uns punts de control que tu has de buscar-los amb un GPS. Hi ha molta gent que aquí ho va passar molt malament. Que jo em vaig divertir.
Hi ha la por a perdre, suposo, no?
Hi ha la por a perdre, clar. Sí. Si no tens el...
De fet, hi ha hagut algun cas.
De fet, un noi es va perdre.
El del colombià aquest que es va perdre i, ostres...
Bueno, tampoc portava... Estàs obligat a sortir amb un roadbook i amb una brújula. Quasi tothom surt amb un GPS i ell no portava ni una cosa ni l'altra. Es va despistar del seu grup i clar, allà no tens referències, per tant et donen dos voltes i ja no saps on estàs. I sí, es va perdre moltes hores.
En el teu cas, Didac, vas arribar a formar...
Jo vaig
a completar totes les etapes sense...
Jo vaig completar totes les etapes, no vaig tenir cap problema, no em vaig perdre, em vaig despistar, no sabia on trobava el punt de control, però bueno, amb el GPS ho vas veient. I allà la virtut és ficar-te o no ficar-te en les dunes, és a dir, escollir el millor camí. Perda't, tens una referència i has d'arribar al punt, simplement que o ho fas atravessant les dunes o unes dunes petites que hi ha o buscant el camí.
Va, clar, entenc que abans de la Titan Desert un estudia una miqueta el...
Bueno, la veritat... Sí, aviam, jo he tingut aquí hem tingut uns grans col·laboradors, el Rafael Marcet.
Així. Sí, home.
Doncs, ell ens ha ensenyat molt el tema de navegació amb GPS. Per exemple, jo he estat entrenant aquí molts dies sol i m'he anat a Montserrat, he tornat per muntanya i jo no sabria fer-ho sense el GPS. Doncs, i ell, a base de tracks, ens ha ensenyat. Després, inclús el Toni a mi es feia exercicis d'anar al camp del Barça amb points, amb one points, no?
Madin Rafael.
Sí, Madin Rafael. I això allà ens ha servit de molt, a mi m'ha servit de molt.
Sí, sí,
a mi
sí.
Em van donar els one points, doncs els fiques i tu has d'anar allà. El que passa que no tens camins, has d'escollir-los tot. o vas per sobre d'una duna o busques un camí que igual no existeix. Per tant, no és descabellat anar per sobre de la duna. Uh-huh. I el que millor trobi el camí, doncs, o el més ràpid, abans arriba.
Uh-huh. En el teu cas, la millor etapa quina és?
L'última la vaig fer molt ràpida. Sí. L'última vaig sortir dels últims, però vaig rodar molt, molt, molt ràpid. Vaig patir molt al començament fins a trobar un grup dels bons, dels élite, sí. I em vaig començar a rodar amb ells i vaig arribar molt, molt ràpid. No va arribar a 3 hores, em sembla.
I, evidentment, les sensacions de quan un creua la línia l'últim dia ja més o menys ens les has explicat, no? Aquesta emoció de dir, ostres, soc finisher. Venia aquí una miqueta allò...
Sí, clar, jo és fantàstic, o sigui, quan arribes...
Pensant, allà... bueno, què passarà, no? Tantes i tantes hores al damunt d'una bicicleta...
Bueno, és que...
Clar, jo sempre dic el mateix en aquests casos, no? La força mental. Evidentment que sí que hi ha molt de física aquí, evidentment, i una bona preparació, però aquell punt de dir, hosti, de saber superar segons quines situacions...
Bueno, jo crec que la part mental, sí, tens raó, o sigui... Jo he tingut la sort de que no he patit, per tant no he tingut que utilitzar la meva capacitat de mental, diguem-ho així, perquè quan estàs molt malament...
És a dir, no t'has trobat en cap situació de prendre una gran decisió, per dir-ho així.
No, jo no. I aquí és on, quan realment, clar, si tu ja vas malament físicament a sobre la bici, queden 5 hores per davant, ojo, perquè
sí,
comences a patir.
Fatal.
Clar, el cos per defecte et diu que abandonis. O sigui, el nostre cos no està preparat per patir.
En el teu cas, entenc, Didac, que no hi ha hagut cap moment de debilitat que
no
dius,
he tingut cap moment
escolta'm,
de debilitat.
Fins aquí he arribat?
No, cap moment. No. Inclús, et dones compte que allà la gent intenta acabar com sigui. O sigui, hi havia casos que eren complicats i acabaven... com si haguessin, o sigui...
Com si els hi anés la vida,
com
no?
Com si els hi anés la vida, sí, recordo un cas el dia de la navegació d'un noi que no va trobar el punt de control famós que estava equivocat, ja havíem arribat amb un avituallament, jo portava una hora i mitja i el noi va arribar plorant, diu, on està el punt de control? Dic, escolta'm, el tens a una hora i mitja, quasi d'anar i passaràs unes dunes, dic, jo recomano que et penalitzis amb 5 hores, que no passa res i tires, i no, el tio se'n va anar a buscar-lo i ho va fer. Sí, o sigui, hi ha gent que la superació és impressionant.
És a dir, has vist situacions de tota mena, no?
De tota mena, sí. Uh-huh. I el tio se'n va anar i...
Gent plorar, gent riure, gent...
De tot. Clar, perquè tothom vol acabar. Uh-huh. Sí, tothom vol acabar. És el seu objectiu, l'objectiu de tothom.
Doncs dit i fet, en Didac Rodríguez va poder acabar, va fer aquest 249, i bé, no sé, suposo que tot tornant... cap aquí Sitges, comentant la jugada amb el Toni,
sí, va ser...
i intentant passar una miqueta la pel·lícula, no? com es diu en aquests casos.
Sí,
un cop s'arriba aquí, Didac, què? Costa descansar, costa dormir, costa recuperar-se...
Veritat...
Una de seguir un pla una miqueta, ja en deies abans, no? Vull dir, és recomanable que, ostres, gairebé, sí, un dia de descans, però l'endemà ja...
Jo he continuat amb la vida normal, el dia següent, el diumenge vam arribar, el dilluns vaig anar al gimnàs a entrenar una miqueta i
has intentat seguir una miqueta
la meva vida normal i el mateix ritme, no he canviat. Et trobes el cansaci, a mi no m'ha sortit els primers dies, sí que és cert que doncs, dormo més, o sigui, he tingut molts dies que tinc molta son, però que no sé el per què, però això sí que ho he notat, uh-huh. I la resta no, la resta he fet vida normal.
Uh-huh. I ara què? Clar, un, quan ja ha fet la Titan... Que vols més o...
Sí,
vols més...
et planteies moltes coses.
Sí?
Home, sí, em faria il·lusió fer alguna cosa més, sí.
La de l'any que ve, la voldràs fer?
La de l'any que ve, no.
O proposes alguna cosa més, alguna diferent?
Alguna diferent, sí. Alguna diferent.
Què tens al cap?
Una cap èpic o sí? A fer alguna cosa... Sí, seria... Sí, m'agradaria anar a alguna cosa fer diferent. Uh-huh. Repetir la Tita no m'estaria bé també, no dic que no,
però això ja...
però ja s'ha fet, per tant ja. Al repetir-la m'agradaria provar alguna cosa,
altres coses,
alguna cosa més, si es pot.
I mentrestant això no arribi, El Didac i els seus companys, bueno, continuaran sortint cada cap de setmana, no?
Suposo. Jo sortiré sortint amb el meu grup, que és el Massissos del Garraf, i aquí vaig començar fa pràcticament 20 anys, i amb ells doncs, sortirem cada cap de setmana i a fer curses.
Això és com una droga, no? Diuen els que, sí, els que
la veritat
els que hi entenen i els que, evidentment, cada setmana estan allò amb la bici.
Sí, la veritat
la
és que et motives molt, cada vegada que surts vols més, i sobretot quan fas curses. Quan fas curses, sí, a mi em motiva més quan començo a fer curses que no el cap de setmana. A vegades el cap de setmana no pots sortir, no passa res, però quan acabes una cursa...
Un cap de setmana normal, Didac? Què pots fer? 50, 60?
Bueno, depèn. En els últims, no, l'última època...
Ja la cosa anava més que...
D'entrenos, nosaltres, jo arribava, vam fer, doncs, entre dissabte i diumenge, igual 160, 150 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé. Doncs, Didac, agraït de que ens hagis vingut aquí a compartir, no? Una experiència que és molt personal, entenc, però que, evidentment, aquest grau de satisfacció, no?, que suposa doncs, aconseguir un repte i un cop ja l'has acabat, ara doncs, el cap et diu vinga, va, una mica més. Allò dels límits, no? Sí. On estan els nostres límits?
Sí, 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 la veritat és que...
bueno, perquè un ha de saber on té els límits.
Exactament, t'has de posar un límit, o sigui, no pots arribar a tot. I tampoc es pot fer tot, vull dir, no, són curses cares i que no te'n pots anar cada dia. I ara es busca doncs, una altra cosa, no vol dir que l'any que ve mai se sap, però sobretot pues, no deixar-la, no deixar... Arribes a un moment d'entreno que he tingut jo i un moment de forma home, que no m'agradaria no perdre'l. Aquest any sí que em plantejo fer la non-stop, que és Madrid-Lisboa, i bueno, aquesta cursa sí que és
possible. Això per quan?
Això seria el setembre.
El setembre.
Uh-huh. Perquè ara es fa un altre al juny, però suposo que estarem a Berlín veient la final del Barça.
Ah, amigo.
I aquesta no la podria fer, que és Barcelona a Sant Sebastià, que aquesta l'organitza la gent de la Titan. Ah. És un non-stop, no pots parar.
No pots parar.
Sí, són 600 quilòmetres non-stop.
A full, que es diu.
Bueno, no hi ha descans.
No hi ha descans.
Sí, pots fer relleus, però no es para. Uh-huh. I bueno, amb això estem.
Molt bé. Didac, com et deia, moltíssimes gràcies per venir i compartir aquesta experiència. Felicitats i bé, sort de cara a futurs projectes i reptes que et puguis proposar.
Molt bé, i sobretot també felicitar tots els meus companys que hem estat allà, hem estat 6 del poble i tots ho hem fet.
Sí. Perfecte. Qui més qui menys doncs ha tingut el seu...
La veritat és que ha estat una convivència...
El seu gra de sorra, no? I mai millor dit, això de la sorra.
Sí, ens ho hem passat bé i tots tenen el seu mèrit.
Perfecte, Didac, moltes gràcies. I a vostès, moltíssimes gràcies també per fer-nos confiança una setmana més. Recordin, demà tornem. Hem de fer, com cada setmana, la prèvia del cap de setmana esportiu. Gràcies, bona tarda.